fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 11 de novembre del 2022. En un dia i en uns minuts concretament en què tota l'actualitat gira al voltant de la convocatòria de Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar, que comença la setmana que ve, d'aquí a 9 dies, aquí a l'Hotel Suís hem volgut tirar la mirada enrere. Malgrat que ja fa 3 dècades bones que no tenim cap representant a la cita per excel·lència del futbol de seleccions, sí que és cert que tant Sabadell com el Centre d'Esports Sabadell, no directament, això sí, compten amb una rica història de jugadors que han arribat al zènit de qualsevol futbolista professional. Els noms dels sabadellencs Eladio, Olmo o Marcelino, a qui podrem escoltar, o els dels exarlequinats Marañón, Perico Alonso, Tente Sánchez, Encono i tants d'altres. En total, fins a una quinzena de futbolistes durant tota la història. Avui, sense Lliga a la vista, sense Primera Federació, ens permetreu que fem aquesta concessió i que, en part, el programa d'avui el centrem en aquesta cita mundialista. Però no patiu, també hi haurà última hora del Centre d'Esports Sabadell amb el partidet que s'ha dut a terme avui a Sant Oleguer i amb les paraules de Moja Keita, d'un dels lesionats al Centre d'Esports, o de David Ramos, el preparador físic del Centre d'Esports Sabadell, casualitats de la vida, Súria i ex del Numancia, pròxim rival del Centre d'Esports Sabadell. Com diem, és divendres, últim Hotel Suís de la setmana. Comencem.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I acabem la setmana amb el Toni González, al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs això, la convocatòria de Luis Enrique, feta pública ara fa mitja hora aproximadament. Atenció, preneu nota, eh? Porters, Robert Sánchez, Unai Simón i David Raya. Defenses, Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba i Gaià. Migcampistes, Sergio Busquets, un badienc, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri i Coque. I com a davanters, Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Morata, Asensio, Sarabia, Dani Olmo i Ansu Fati. Aquests són els 26 escollits per part del tècnic asturià. També, per exemple, fa uns minuts s'ha donat la convocatòria dels Països Baixos, entre ells els blaugrana Frenkie de Jong i Memphis Depay, i també un ex-blaugrana, ara el PSV, com és Xavi Simons. Araujo també ha estat convocat amb l'Uruguai, o Sadio Mané amb el Senegal, malgrat estar tots dos lesionats. Pel que fa a la Lliga, ahir el Real Madrid va guanyar el Cádiz per 2-1, demanant l'hora, i se'n va a l'aturada del Mundial a 2 punts del Barcelona. També ahir, València 3, Betis 0 o Rayo 0, Celta 0. En bàsquet, triomf del Barça a l'Eurolliga masculina a la pista del Maccabi de Tel Aviv per 79-86 de la mà de la Provítola i Higgins, i a la femenina, primera derrota de l'Espart Girona per 77-67 a la pista del Kangurus de Malines belga. La resta del sumari, versió avui una mica més reduïda.
Es comenta la recepció.
Doncs això, de seguida saludem aquí el Sergi Parc amb aquesta última hora del partit d'entrenament que ha fet el Centre d'Esports a Sant Oleguer, sense el Badalona Futur. Repassarem aquesta història mundialista en clau sabadellenca i Centre d'Esports amb Marcelino Pérez Aillón. Tindrem un extens bloc de waterpolo amb el David Palma o el Lluc Bertran, i acabarem avui amb handbol.
De quin partit no estarem pendents?
A 9:15 de la nit, segona divisió portuguesa, Torreense-Vilafranquense.
i a les xarxes socials.
Ens quedem amb una piulada de l'amic Edu Mesa, baló i lápiz a Twitter i tertulià del Tribuna Preferent, en què ahir, a les famoses tertúlies arlequinades que fan alguns seguidors del Centre d'Esports Sabadell els dilluns, van tenir una doble visita sorpresa. Moja Keita i David Astals, els dos futbolistes del primer equip del Centre d'Esports.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Una i 10 minuts del migdia d'aquest divendres 11 de novembre del 2022, l'11 de l'11 del 22. De seguida doncs, farem aquesta mirada enrere que dèiem al principi i repassarem la història mundialista vinculada a la ciutat de Sabadell i al Centre d'Esports Sabadell, però abans l'actualitat mana més que la convocatòria de Luis Enrique i és l'últim entrenament del Centre d'Esports Sabadell de la setmana. Recordem que l'equip de Gabri tindrà festa tot el cap de setmana i no serà doncs, fins dimarts de la setmana que ve que començarà a preparar aquest duel contra el Numancia més a fons, més intensament. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau Vitori, com estàs?
Tu has estat present avui a Sant Oleguer seguint el que hauria d'haver estat el Centre d'Esports Sabadell Badalona Futur, amistós contra l'equip de Segona Federació, que va quedar ja doncs això cancel·lat, diria que va ser dimarts a la tarda, fins i tot. Per tant, avui faltava saber doncs què passava, no?, amb aquest entrenament del Centre d'Esports Sabadell, i al final s'ha acabat decidint que fos un partidet entre els propis jugadors. No?
Exacte.
Com ha anat?
Sí, partit d'entrenament, després hi entrarem més a fons, Pau, però al final s'ha disputat aquest enfrontament, però com deies, entre els mateixos integrants de la plantilla del Centre d'Esports. Ha sigut l'alternativa que s'ha trobat al club o al cos tècnic en aquest cas davant doncs, la falta d'amistosos. Recordem que a més també es va suspendre el partit contra el filial previst per dimecres, com deies, el duel contra el Badalona Futur. Així que hem tingut aquest partidet i hem presenciat també doncs, tot l'entrenament perquè abans d'aquest partit hi ha hagut una sessió suau de tota la plantilla, o pràcticament tota, perquè si et sembla, Pau, anem amb aquestes novetats
sí.
Que hi ha hagut avui. Per començar, les bones notícies, Adam Gurdjieff, ahir també l'escoltàvem en directe a l'Hotel Suís. Ell ja deia que ja es trobava, si no totalment recuperat pràcticament...
Que va com una moto. Que...
Fàcil.
Me l'estava guardant des d'ahir que no vaig poder ser-hi, però vaja.
Ha completat pràcticament tota la sessió, depèn de com ho vulguis veure. Si creus que amb el partidet que no l'ha acabat de jugar del tot, doncs el contem com això, a part de l'entrenament, doncs no, però bé.
Dit d'una altra manera, a 9 dies vista del partit contra el Numancia... Segur, si no hi ha un contratemps, si no hi ha una recaiguda, que hauria de viatjar a Los Pajaritos.
Aquesta seria la sentència definitiva. Com dius, Pau, tenim tot aquest marge d'en Gurdjieff. Compta 100%, com dius, si no hi ha ara una recaiguda o un contratemps d'última hora, que hi serà en aquest partit al camp del Numancia. Les males notícies. A Tumán, per malaltia, procés víric, avui no ha assistit a l'entrenament. I Armando Corbalán i Moja Keita sí que hi eren a sessió. En aquest cas s'han quedat al marge, sobretot amb bona part del temps amb el massatgista. En el cas de Moja Keita, ara l'escoltarem també, però en els últims dies lesionat, amb l'adductor, també intentant recuperar-se a temps de cara al duel contra el Numancia, veurem si arriba o no el senegalès. I en el cas d'Armando Corbalán, doncs, també per unes molèsties, una sobrecàrrega, després entrarem més a fons, ja veuràs per què t'ho dic, Pau, però en tot cas tampoc estem que sigui res greu pel migcampista i en tot cas el que s'ha volgut és no prendre riscos tampoc amb Corbalán.
Avui parlem de Moja Keita, precisament, que ha estat protagonista, ara ho deies, a l'entrenament. De fet, ja fa uns dies un vídeo que va penjar el Sabadell a les xarxes socials entrenant-se a Olímpia, diria que va ser dimecres, just abans d'aquest dinar de costellada que va fer l'equip, doncs ja se'l veia tocant pilota a Olímpia, amb Adam Gurdjieff precisament, i avui doncs has volgut parlar amb ell.
Sí, precisament per conèixer doncs, com va la recuperació de la seva lesió, i segons ha dit el senegalès, prou bé i és optimista. De fet, s'ha atrevit a dir, Pau, que es veu jugant a Sòria la setmana que ve.
La recuperación está yendo muy bien, como los fisios marquen y los doctores también, así que estamos recuperando muy bien para llegar bien el domingo contra Numancia. También depende de las sensaciones que tengo y la verdad que me siento muy bien, ya tengo ganas de estar con el grupo y poder ayudar al equipo a conseguir la victoria en Numancia.
Bé, doncs optimista en aquest cas pel que fa als terminis de recuperació Moha Keita, que estava sent també un dels homes més destacats ara que començava a trobar la seva millor versió, doncs la lesió, la segona de la temporada, en aquest cas pel senegalès, doncs ha estat un altre contratemps, i tant de bo que sigui l'última i que a partir d'aquí torni la seva millor versió perquè el Sabadell la necessita.
Sí, recordem, i a més ho deies ara, Pau, que a pretemporada es va lesionar el turmell i no va debutar amb el Sabadell en partit oficial fins a la sisena jornada a les Gaunes, en aquella derrota 3-0 contra la Unió Deportiva Logroñés, i ara doncs amb aquesta lesió a l'adductor que també l'ha deixat fora de combat en les últimes jornades. Reconeix un Moha Keita que tot plegat li ha trencat els esquemes i que evidentment doncs és una mica complicat de portar tanta lesió.
La verdad que complicado porque nunca me había pasado esto. Nunca he vivido esto tampoco, que me pase las cosas tan seguidas así, pero bueno, fue duro, son cosas duras que pasan. Al final somos futbolistas, nos pasará más veces, esperemos que no nos pase más y estemos más tiempo en el campo que fuera.
Ho esperem també nosaltres, evidentment, i amb tot, Moha només ha jugat 4 partits, 3 dels quals de titular, fins que es va lesionar l'adductor, com dèiem, després de la victòria 2-1 contra l'Intercity. Malgrat tot, Pau assegura a Moha Keita que aquesta baixa l'està portant millor que la primera, sobretot per quina part del cos té afectada.
La segunda ha sido más llevadera, ha sido mejor, la verdad, porque la otra fue en el tobillo. Sí, es más complicado porque te tienes que volver a acostumbrar al césped y todo, y jugarás con dolores, normal, pero esta segunda la verdad que la recuperación está yendo muy bien, me siento muy bien, sin dolor de nada, así que espero y toco madera que no me vuelva a pasar nada porque no quiero lesionarme y quiero estar mucho tiempo jugando al lado de mis compañeros y poder ayudar al equipo.
Doncs les paraules de Moha Keita, que a més, just abans de la lesió, ara ho deies, ho repassaves tu, Sergi, que ha jugat pocs partits, però tot s'ha de dir que just abans de la lesió estàvem veient una molt bona versió del senegalès en aquesta punta, com a segon punta segurament, aquesta societat amb Pau Víctor, amb Sergi García, que estava donant molts bons resultats pel Centre d'Esport Sabadell. Per tant, tant de bo que pugui tornar ben aviat i sense més contratemps Moha Keita. A tot això, ho dèiem, avui partit d'entrenament al Centre d'Esport Sabadell entre els mateixos integrants de la plantilla, sense ni el partit d'entrenament com el filial ni l'amistós contra el Badalona Futur. Com ha anat la cosa?
Doncs amb aquestes baixes de Moha Keita, d'Ismael Atuman i d'Armando Corbalán, la resta doncs han jugat aquest partit dividit en dues parts de 30 minuts, no s'ha fet de 45 minuts cada meitat. Vols que repassem quins eren els equips o què?
Home, per favor, s'ha anat aturant per això o a temps corregut?
No, temps corregut, com si fos un partit normal.
No hi ha hagut allò, interrupcions de Gabri per corregir...
No, Gabri de fet estava des de davant de la graderia, per dir-ho així, d'allà de Sant Oleguer, observant els seus futbolistes a veure com anava el partit. Va, anem amb els equips, a veure quin t'agrada més dels dos. L'equip blau, per dir-ho així, el que anava amb la samarreta d'entrenament, ha jugat amb Sergi Puig a la porteria, Adán Gurdiel lateral dret, Pelayo i Morgado a l'eix de la defensa i Audal Vergés per l'esquerra, Àlex Sala, Gualda mig del camp, Pinyol, Alberto, Sergi García als mitjapuntes i Cristian Dieste punta d'atac. Aquest era l'equip blau.
Bon 11.
I l'equip amb pitrall groc estava format per Víctor Vidal a la porteria, Vargas, Guillem Molina, Pau Resta, Juan Micarrión, Sergi Altimira i Joanet al mig del camp, Montero, Pau Víctor i Estals a les mitjapuntes i Juan Delgado punta d'atac.
Força equilibrat, no? Potser el blau amb algun titular més que no pas el groc, amb
sí.
El del pitrall groc.
Que, per cert, l'equip blau, deixa'm dir-ho, Pelayo Suárez, que ve del nord, tot l'entrenament en jaqueta.
Avui s'està bé, eh?
I no, allà Sant Oleguer amb el sol, Déu-n'hi-do la calor que feia, doncs tot l'entrenament amb jaqueta.
Haurà suat de valent.
No, sí.
Com
I qui
creus
que ha guanyat? Et mulles?
No, ho tinc aquí.
Ha guanyat 2-0 l'equip de blau, l'equip que no duia pitrall, l'equip d'Alberto Fernández, on jugava l'atacant murcià, ha estat espectacular. Ha marcat els dos gols, un d'ells pràcticament des del mig del camp, ha recuperat la pilota, ha vist a Víctor Vidal avançat i l'ha superat per dalt. i a més també ha tingut temps d'enviar una pilota al pal, i tot això en mitja part perquè el descans d'aquest partidet ha estat substituït. Ell i Gurdjieff han estat canviats, han entrat en el seu lloc Vladislav Kopotun i Josep Roma, dos jugadors del filial que han completat aquesta sessió d'entrenament.
Bé, doncs ens quedem amb aquestes bones sensacions d'Alberto Fernández, que ja va reaparèixer en l'últim duel contra el Sanse. Avui protagonista, a banda de Moja Keita, a Ràdio Sabadell, Sergi, un membre del Sabadell, però que no és de jugadors de la plantilla, sinó del cos tècnic, no?
Sí, 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 i a més, que avui anava bé, no?, perquè volíem conèixer una mica com s'estava duent a terme la preparació física del centre d'esports, ara que no hi ha competició aquest cap de setmana, així que hem volgut parlar amb el preparador físic d'aquest Sabadell, el David Ramos, que a més, curiositat, Pau, és sorià i ex del Numancia. Per tant, jo crec que va perfecte, doncs, en una ocasió com aquesta, doncs, poder parlar amb el David Ramos.
Vinga, som-hi amb el David Ramos, el preparador físic del Sabadell. Què tal, David? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Pues nada, muy bien.
Preparador físic, i avui t'ha tocat també la tasca d'àrbitre. Una mica complicat, perquè encara que sigui un partit d'entrenament, els jugadors posen la intensitat i aquí ningú vol perdre ni això, ni amb una sessió d'entrenament, i hi han hagut algunes protestes i tot,
Sí, bueno, al final siempre que todos los jugadores quieren ganar y competir, y bueno, es normal, pero dentro del buen rollo el entrenamiento ha salido bien, que era lo importante, y hemos acumulado minutos y ya está.
Avui això, partit d'entrenament entre els mateixos jugadors de la plantilla. Els plans inicials eren, doncs, fer un amistós el dimecres contra el filial, avui mateix contra el Badalona. No ha pogut ser, finalment. Fins a quin punt ha trastocat això també físicament en l'equip? No sé si des del cos tècnic, en el teu cas com a preparador físic, doncs haguéssiu preferit una mica més d'intensitat, no? Una mica més de competitivitat, encara que fossin partits amistosos.
Sí, bueno, al final, sobretot, el que más nos ha fastidiado puede ser el del Badalona, porque al final sí que era un partido competitivo contra un segunda ref, y queríamos ver a jugadores que llevan al menos acumulación de minutos en un partido ya un poquito más serio. Pero bueno, al final hemos adaptado los entrenamientos, hemos buscado tareas competitivas, hemos buscado que hubiera siempre intensidad, y la verdad que el equipo está respondiendo bien a eso. Entonces estamos contentos también con la intensidad que dan los jugadores en los entrenamientos, pero sí que el último partido nos ha trastocado un poquito los planes.
I més enllà d'això, ha tocat readaptar, doncs, també les sessions d'entrenament. Trastoca molt que la competició s'aturi ara així de cop i hi hagi dues setmanes entre jornada i jornada?
Bueno, la verdad es que como ya llevamos 11 jornadas, creo, de competición, al final tampoco trastoca tanto, porque también este descanso puede venir bien a nivel mental para coger otra vez energías y afrontar estos 6 últimos partidos que nos quedan antes del parón de Navidades. Y bueno, al final es adaptarse un poco al calendario. Sí que nos gustaría haber podido competir la Copa del Rey, porque al final es una competición bonita y siempre gusta que te hubiera tocado algún primera, pero por las circunstancias del año pasado no ha podido ser. Pero bueno, creo que al final es adaptarse y verlo como algo positivo también para recargar pilas y afrontar el partido del Numancia con la gente en perfecto estado.
Això t'anava a dir, que al final també aquests dies ha de servir. Ahir parlava amb Adam Gurdjieff, per exemple, doncs, pels jugadors que estan més tocats, recuperar-los físicament, no? Avui en aquesta sessió, doncs, hem vist a Moja Keita, que potser encara li queda una mica més, no? Armando, que també estava al marge, no sé, doncs, com estan físicament aquests jugadors que potser estaven més tocats físicament.
Sí, bueno, al final también esta semana es una semana para no tomar riesgos innecesarios, y creemos que pues Armando acabó la semana pasada un poquito cargado de un tendón, tal, y hemos decidido que parara un poco para que se recuperara bien. Moja está en un proceso de recuperación, de readaptación, y está en la fase final. Yo creo que, vamos, casi seguro que a Soria llegue en perfectas condiciones, y hemos recuperado otra vez a todos los jugadores que venían con un poco de molestias. Así que para nosotros también ha sido una semana positiva en cuanto a eso, para recuperar a todos y que lleguen en perfectas condiciones a Soria.
I per cert, en les últimes setmanes han tingut alguns jugadors potser que han anat arrossegant més molèsties, no? Al final això, des del cos tècnic, ho veieu com una cosa normal per l'acumulació de partits amb el pas de les jornades, no? O creieu que pot haver algun altre motiu?
Bueno, al final en todas las plantillas, y más cuando es una plantilla larga, hay siempre dos o tres lesionados. Yo lo tomo como algo natural del propio deporte, del propio juego, y bueno, sí que es verdad que igual hemos tenido algunas molestias más en zonas cercanas al pubis, aductores, pero bueno, al final estamos cambiando bastante de superficie, que puede ser que eso pues afecte más a esta zona. Luego pues el campo están intentando hacer todos los medios posibles, pero por circunstancias no termina de estar del todo como nos gustaría. Pero bueno, sabemos que el club está poniendo los medios necesarios en ello, y bueno, al final estamos también intentando mejorar un poquito más en la prevención, ajustar un poquito más las cargas en eso, para que intentar que no se lesionen. Pero por otro lado, también es verdad que no hemos tenido ninguna lesión de larga duración, ni estamos teniendo nada de este estilo, y en eso estamos contentos también.
David, volíem parlar amb tu pel tema de la preparació física, ara que no hi havia competició, a veure com s'estava duent a terme, no? Però també és cert que el pròxim partit és al camp del Numancia, a Soria. Imagino que allá, doncs, tú como ex del Numancia, doncs, también será un día especial para tú, ¿no?
Sí, la verdad que para mí siempre es un día especial volver a casa. Me tocó ya el año pasado también con el Lleida Esportiu y esta vez me va a tocar con el Sabadell. Y es algo que me hace bastante ilusión porque al final pasaba ya 5 años en el fútbol base, 3 en el primer equipo y para mí es algo bonito y especial siempre volver a casa.
I no sé si serà això un dia per retrobar-te amb gent allà també.
Sí, claro, al final conozco allí a todo el mundo, al vicepresidente, al de prensa. Bueno, ahora mi amigo, la persona que ha cogido la interinidad del club es amigo mío íntimo, he pasado 5 o 6 años con él y al final el preparador físico yo estuve con él también. Pues son gente de la casa también y siempre hace ilusión ir, volver, competir e intentar ganarles, claro está.
Amic íntim, el que ha agafat l'equip ara, a veure si... Veurem qui serà l'entrenador la setmana que ve del Numancia, però a veure si també podràs fer una mica d'espia, si el coneixes tant, i explicar una mica aquí a Gabri i a la resta del cos tècnic com pot jugar aquest Numancia.
Sí, claro, bueno, al final estamos esperando a ver qué decisión toma al final el club, pero bueno, sí, yo la verdad que tanto él me conoce a mí como yo lo conozco a él perfectamente. Hicimos buenos años en el filial, en el juvenil nacional, y sí que sé más o menos su forma de plantear, su forma de gestionar el grupo. Creo que es una persona muy, muy preparada para el puesto, pero bueno, al final es una decisión que va a tomar el club. Si sigue él, pues la suerte que yo he estado con él. Si traen otro, pues habrá que intentar ver un poco quién es el perfil y analizarlo bien para preparar el partido de la mejor manera posible.
Diumenge de hoy en aquest partit de amb el Numancia del Centre d'Esports. David, moltes gràcies.
Nada, gràcies a vosaltres.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Doncs les paraules de David Ramos, el preparador físic del Centre d'Esport Sabadell, a més amb aquesta curiositat que dèiem ara, que és Surià, que és ex del Numancia i que va coincidir en el seu dia amb Pablo Ayuso, que és l'home Sergi, que ha agafat les regnes de forma interina de l'equip Surià, de l'equip de los Pajaritos, en substitució de Diego Martínez. Han passat 72 hores des de la destitució i encara no hi ha entrenador confirmat. De fet, Ayuso dirigirà l'equip al duel de Copa que té el Numancia.
Sí, i fins al punt que fa uns minuts ha comparegut en roda de premsa per fer la prèvia d'aquest duel de Copa. És veritat que el Numancia té aquest marge, si es descarta la Copa, per dir-ho així, es vol centrar en la Lliga, per escollir nou entrenador. En principi s'espera que Ayuso sigui simplement l'entrenador interí, fins ara segon entrenador del club surià, i que en els pròxims dies s'anunciï qui serà el substitut i bé, doncs veurem qui serà l'entrenador rival del Sabadell a la pròxima jornada.
A tot això, ens hem guardat una més de Moja Keita, no?, per rematar-ho.
Sí, recordem que deixem el Sabadell això, en aquest impàs, aquest cap de setmana, doncs, en zona de descens, després de la derrota de l'altre dia contra la Real B. Diu Moja que, malgrat veure l'equip en aquesta zona perillosa, assegura que hi ha confiança en el vestidor per afrontar els últims partits de l'any.
Los ánimos están bien, al final esto es un equipo, somos una familia, ¿sabes? Al final las cosas, es complicado perder porque siempre no nos gusta perder. Nos gusta dar buena imagen y hacer las cosas bien y ganar, pero bueno, cuando te toca perder tienes que saber a dónde fallas para entrenarlo, volver a mejorar. Estamos todos juntos y estamos todos en el mismo barco para sacar esta situación y poder estar en la clasificación más arriba posible. Y jugamos para eso y entrenamos para eso también.
Doncs les paraules de pinya, de grup, de Moja Keita, que si tot va bé, ara escoltàvem també el David Ramos, el tindrem de tornada d'aquí a 9 dies a Los Pajaritos de Sòria. A tot això, ho dèiem també al principi, Sergi, i ja per rematar-ho, l'equip s'ha guanyat unes mini vacances, uns dies de festa.
3 dies de descans per la plantilla arlequinada. El dimarts, per tant, es reprendran els entrenaments i molts dels integrants del Sabadell que aprofitaran també per fer una escapadeta ràpida. Setmana que ve, doncs, a començar a preparar aquest duel contra el Numancia pel diumenge 20 de novembre a les 12 del migdia i per la següent setmana, Pau, en el següent compromís a la Nova Creu Alta, el dissabte 26, duel contra la Societat Deportiva Logroñés, el club l'ha anomenat el Dia de la Ciutat, fent aquesta campanya on es vendran entrades a 5 euros pels socis per intentar, doncs, incentivar també una bona assistència al temple de cara a aquest duel contra l'equip de La Rioja.
Doncs jornada popular, en aquest cas a l'estadi de la Nova Creu Alta, ja que no ens traiem de sobre, doncs, els partits en dissabte aquí a casa. Tant l'Intercity com el Sanse van caure en dissabte i, per tant, SD Logroñés també serà en aquest dia de la setmana. Res més, Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Pau!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Minut i 45 segons i arribarem al punt de 2:15 del migdia. Ho dèiem en començar aquest Hotel Suís. Fa cosa d'una hora, Luis Enrique ha donat aquesta llista de convocats pel Mundial de Qatar que paralitza de totes la primera divisió fins a finals d'any. Avui a l'Hotel Suís, el que dèiem, hem volgut parar atenció a aquests sabadellencs o exarlequinats que han jugat algun cop aquesta cita mundialista. És un reportatge que us hem preparat amb les veus de la Núria García i l'Helena Molist.
A Qatar serà el 22è Mundial Masculí de Futbol. Al llarg de tota la història, des de la primera edició a Uruguai l'any 1920, hi ha hagut moments relacionats amb el Centre d'Esports Sabadell. Sense anar més lluny, la nova Creu Alta va ser escenari d'entrenaments del Brasil de Sócrates i Zico durant el Mundial d'Espanya 1982. I tot i que l'entitat arlequinada no ha portat mai cap representant directament, hi ha una quinzena de noms vinculats o bé amb el club o bé directament amb la ciutat com a futbolistes sabadellencs.
Brasil, 1950.
Els primers van ser César Rodríguez i Josep Gonzalvo. Tots dos van estar-s'hi només una temporada al Centre d'Esports, sent força joves, i després van fer carrera al Barcelona. El primer, davanter, es va convertir en una llegenda del club blaugrana i el segon actuava com a lateral esquerre. En plena maduresa van ser convocats per a una cita mundialista que és recordada pel Maracanazo de l'Uruguai i la quarta posició d'Espanya. César no va arribar a jugar i Gonzalvo va disputar els 5 primers partits.
Anglaterra, 1966.
El primer sabadellenc a disputar un mundial va ser Eladio Silvestre, format al Mercantil, el també lateral esquerrà. Va ser convocat com a jugador del Barça amb 26 anys. Únicament va jugar el partit de debut contra l'Argentina, una derrota per 2-1 a Villa Park. La selecció espanyola, que actuava com a vigent campiona d'Europa, no va passar la fase de grups després de guanyar Suïssa, però caure en el partit decisiu contra l'Alemanya Federal.
Argentina, 1978.
El mundial més nombrós pel que fa a la representació sabadellenca i del Centre d'Esports, tots amb una selecció espanyola recordada pel no gol de Cardeñosa. Hi havia dos sabadellencs, el lateral de l'Atlético, Marcelino Pérez Ayllón, de qui seguida parlarem, i el central del Barcelona, Antonio Olmo. A més, hi van actuar Eugenio Leal, també Matalassé, i qui a posteriori va intentar rellançar la seva carrera al Sabadell després d'una greu lesió de genoll, i Rafa Marañón, llegenda de l'Espanyol, que també va arribar anys després a la nova Creu Alta per deixar petjada amb els seus gols amb l'ascens de Binéfar.
Espanya, 1982.
El Mundial de casa, el del Naranjito, va comptar amb dos futbolistes que acabarien jugant i retirant-se més endavant al Sabadell. Els migcampistes José Vicente Tente Sánchez i Perico Alonso, aleshores futbolistes del Barça i la Real Sociedad, respectivament. La selecció, recordem, que hauria eliminat la segona fase, però un dels noms propis és el de Tommy Nkono, que es va donar a conèixer amb el Camerún encaixant un únic gol en tres partits. Gràcies a això, va acabar signant per l'Espanyol.
Mèxic, 1986.
Seguim amb el toc exòtic a terres azteques i van ser presents dos paraguaians que l'any següent fitxarien pel Sabadell en el retorn arlequinat a primera, Ramon Hicks i Buenaventura Ferreira. El primer va deixar empremta i després va signar amb l'Oviedo, mentre que pel segon va ser la seva única experiència a la Lliga Espanyola. A Mèxic també va actuar l'uruguaià Miguel Ángel Bosio, tot i que el Sabadell no va arribar fins al 1991 a segona divisió, després del seu pas pel València.
Itàlia, 1990.
L'últim exarlequinat amb experiència en un mundial va ser tot un golejador i també a posteriori llegendari de l'Atlético, Manolo Sánchez. L'extremeny, un altre dels herois de Binéfar, anys enrere, només va poder disputar 78 minuts de l'empat sense gols inaugural contra l'Uruguai. A terres transalpines també van repetir Ferreira amb el Paraguai i Nkono amb el Camerún, qui també aniria convocat 4 anys més tard als Estats Units, ja amb l'experiència del doble descens del Sabadell a la butxaca, tot i que es veuria tots els partits des de la banqueta. En el seu cas, és l'últim exarlequinat que ha disputat un Mundial.
I ens hem guardat pel final el nom més especial de tots, perquè és l'únic futbolista sabadellenc i que va jugar al Centre d'Esports Sabadell abans de ser mundialista en la seva carrera. Marcelino Pérez Ayllón, bon dia, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Fue en ese Mundial de Argentina 1978 que ahora repasábamos. ¿Qué recuerdos tienes de esa cita?
Pues los recuerdos son inmejorables, porque una selección de 22 jugadores y que yo esté allí, pues fue fundamental en mi carrera. Y luego, pues, que no es fácil jugar un Mundial. Entonces, pues esa es mi gran satisfacción. Y luego haber estado con jugadores de allí, del Barcelona, del Español, ¿me entiendes? Uh-huh. Y también eso fue muy importante, que me arroparon un poquito también.
Porque para un futbolista seguramente es el cenit de su carrera, ¿no? Es lo más importante, el llegar a un Mundial.
Hombre, es el número uno. Ya llegar a un Mundial, un jugador es por algo tiene que tener, ¿no? De todas formas, yo jugar allí, que jugué los partidos, me lo gané en los entrenamientos, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque había mucha competitividad, ¿sabes? Estaba de la Cruz, de Barcelona, sí. Y yo me lo gané. Entonces eso es mi gran satisfacción. Y luego también es un orgullo haber estado con De la Cruz, con Asensi, con Migueli, con Olmo, Resá, ¿sabes? Que hace poco está con ellos, en un homenaje a De la Cruz, y luego también con Marañón del Español. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Te iba a preguntar precisamente, Marcelino, por esta curiosidad, ¿no? Por el hecho de haber compartido convocatoria en ese Mundial con otro sabadellense como es Antonio Olmo, con un ex del Sabadell como es Rafa Marañón. No sé qué recuerdos guardas con ellos también, hoy en día...
Sí, maravillosamente, porque yo, sobre todo Olmo, que yo me acuerdo que de pequeño me llevaba al Barcelona a hacer las pruebas, ¿sabes? Uh-huh. Y luego resulta que no me cogían por bajo. O sea, fíjate lo que es la vida. Siendo de allí, me llevaba a Olmo. Y nada, y luego Marañón también estuve entrenando en el Español, que igualmente por bajo. Pero bueno, y luego ya también tengo un gran recuerdo de Asensi, de Migueli, que me iba yo allí con ellos, jugaba a los dardos, en fin. Y sobre todo también Resá, que es un hombre maravilloso. Se portaron muy bien, me cuidaron mucho ahí en el Mundial.
Sí que es verdad que a nivel de resultados, España no pasó esta fase de grupos. Grupo complicado, ¿no? Con Austria, con Brasil, con Suecia. No sé si también hay muchos recuerdos, ¿no?, de esos partidos.
Pues yo te voy a decir una cosa. Nosotros teníamos una de las mejores selecciones de allí del Mundial. Porque si Cardeñosa mete el gol que tuvo allí delante de la portería,
sí,
yo creo que hubiéramos llegado a la final seguro. Porque nosotros teníamos una plantilla extraordinaria. Lo que pasa fue eso, el gol ese. Y nada más, o sea que esto es así. Pero bueno, eso fue un orgullo defender a España en Argentina.
Y no sé si también esta etiqueta, ¿no?, que poníamos al principio, de único jugador de aquí de la ciudad que había pasado por el Sabadell antes de debutar en un Mundial, que al final para la historia, ¿no?, queda también esta curiosidad.
Sí, pero también hay una situación que te voy a contar, que yo empecé en el Gimnástico Mercantil,
sí,
que es de las mejores escuelas que hay en España. Y yo estuve allí dos temporadas o tres, y luego ya me firmó el Sabadell con 15 años, que ya jugué, pero vamos, que yo tengo unos grandes recuerdos del Sabadell, del Mercantil, y luego la gente que me apoyaba. Y eso también es muy importante. Y luego los jugadores que tuve allí en el Sabadell, Palau, Fran, Martínez, Pini, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Uh-huh. Muy bonito. El tiempo que estuve allí en Sabadell, fenomenal. En el Gimnástico Mercantil, fenomenal. Y le estoy muy agradecido.
Por supuesto,
ahora ya estoy en el Atlético de Madrid, uh-huh, que es así, que ha hecho que yo fuera internacional. Y son muchos años.
De hecho, hablábamos ahora, por ejemplo, también de otro futbolista con pasado en el Mercantil de la ciudad que fue mundialista, como es Eladio.
Exactamente.
En este caso.
Sí, sí.
La última, Marcelino. Preguntarte un poco por las opciones que puede tener España en este Mundial. No sé si, pues eso, estás muy al día, si sigues muy muy atento, pues las evoluciones del equipo de Luis Enrique.
Hombre.
Mundial atípico en noviembre. ¿Qué opciones le ves a España?
España siempre ha estado en la élite. España tiene, yo te digo una cosa, tiene grandes futbolistas. Entonces lo que pasa que es que también hay grandes futbolistas en otros clubes, otros equipos. Entonces lo que tiene que hacer España es seguir su forma de juego, su sistema, y realmente yo pienso que España va a hacer una buena campaña allí.
Pues veremos a ver cómo le va al equipo de Luis Enrique, después de conocer hoy la convocatoria. Marcelino Pérez Ayllón, lo decíamos, el único futbolista nacido en Sabadell que jugó en el Centre d'Esports, también en el Mercantil, evidentemente, antes de ser mundialista. Gracias por atendernos unos minutos aquí en el Hotel Suisse. Que vaya muy bien.
A ti. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ahora mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa, tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager i d'altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials, quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dance, amb Toni González.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Formació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les dues al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, l'últim de la setmana, avui divendres 11 de novembre del 2022, encara amb 18 minuts aproximadament de programa. Hem d'obrir ara extens bloc de waterpolo, començant amb el masculí de l'Astralpool Natació Sabadell, perquè demà té l'últim compromís de la Divisió d'Honor abans d'una setmana que començarà dimarts amb un media day, dimecres amb el debut a la fase de grups de la Champions contra el Ferencváros hongarès a Can Llong i culminarà dissabte, també a casa, amb la Supercopa d'Europa contra el Prorreco Italià. Tot plegat, recordem, després de fer saltar la banca dissabte passat a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, guanyant per 3 gols de diferència i trencant amb 5 anys i mig d'imbatibilitat marinera a la Lliga. Ara els de Quim Colet defensen el lideratge aquestes 4 victòries en 4 jornades, rebent a Can Llong un CNB que només ha perdut un partit, precisament el derbi contra el Barceloneta. Un altre duel, per tant, de màxima exigència contra un rival que ja van patir la temporada passada entre la Lliga, la famosa semifinal de l'Eurocup, etc., però que teòricament ha baixat un punt la seva qualitat amb les baixes del Boia, Roger Taüll o d'Adrià Delgado, entre d'altres. Quim Colet, el tècnic de l'Astralpool, recorda que tot el que tenen ara, inclòs el duel de demà, són finals.
Cada partit que tenim amb Barceloneta, amb CNB, amb Terrassa, però sobretot els 14 partits de Champions són 14 finals per nosaltres i el que volem és ser competitius en tots aquests partits. Hi haurà dies que, si som competitius, ens donarà per guanyar i hi haurà dies que potser no ens dona per guanyar perquè estem parlant del màxim nivell i això doncs, bueno, és esport i evidentment tots juguen, no? Però això és el que els demano. L'objectiu, doncs, bueno, doncs, avui, ara ja, plantejar la setmana que ve que tenim un altre final, doncs, un altre final. I a partir d'aquí, doncs, vinga, cada partit, tant en Lliga com en Champions.
Hem escoltat les paraules del tècnic Quim Colet i a aquesta hora saludem un dels waterpolistes de la plantilla, el Lluc Bertran. Hola, Lluc, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bones.
Per analitzar, ja ho direm bé, una mica més a fons aquest duel contra el CNB, de seguida hi anem, però d'entrada, com ha anat aquesta setmana l'equip post-victòria contra el Barceloneta?
Doncs realment bé, estem en una bona dinàmica i l'equip ho sap i hi ha molt bon rotllo dins l'equip i estem entrenant molt bé.
No sé si ara un dels aspectes més importants és relativitzar aquesta victòria contra el Barceloneta, que vaja, que vau fer una gesta, però que això segueix i que venen coses molt importants.
Sí, sí, exacte. Sabem que va ser una victòria importantíssima, bueno, històrica, però hem de seguir treballant, com hem fet fins ara, i res, tocar de peus a terra.
El Quim Colet l'altre dia deia que tot el que venien el mes de novembre eren finals, de fet ara també l'escoltàvem. En aquest sentit, el partit de demà contra el CNB el sentiu com a tal a la plantilla? L'encareu com a tal, com si fos una altra final?
Sí, i tant, totalment, perquè sabem que venim de guanyar el Barceloneta, però ara hem de guanyar aquest dissabte sí o sí i confirmar que som líders de la Lliga, no?
Clar, perquè ara heu passat a tenir un altre objectiu maco, no? Aquest fet de poder acabar primers a la fase regular, que, vaja, un cop guanyes de 3 a la piscina del Barceloneta, un pensa, ho tinc a la meva mà, no?
Sí, sí, ara depenem de nosaltres mateixos i anem a per totes per quedar líders. És un clar objectiu aquesta temporada, també.
Uh-huh. Entrant a fons, Lluc, en aquest CNB, que la temporada passada, déu-n'hi-do, la guerra que vau tenir a diferents competicions, ara ho repassàvem, com els veus aquest any, tenint en compte doncs, això, les baixes de figures tan importants com el Roger Taüll, a la boia, o l'Adri Delgado?
Bé, és un gran equip, el CNB, sempre sabem que donarà guerra... Però sí que és veritat que ha perdut jugadors molt importants aquest any, però igualment penso que és un equip jove i ens pot plantar cara, així que hem d'estar concentrats al màxim i fer un gran partit per guanyar-los.
També et volíem preguntar, Lluc, que en aquest cas el cap, no sé si a un o a tota la plantilla, se li en va una mica pensant en Ferencváros o Prorreco, que estem a les portes, ho dèiem, de setmana d'estrena de Champions i de Supercopa d'Europa, que això no ha passat tots els dies. Li doneu moltes voltes o no?
Sí, a veure, realment hi ha ganes, no?, d'Europa i de Champions, i a dins l'equip es nota que hi ha ganes, però ara... Pensem en dissabte, en guanyar dissabte i ja vindrà la setmana que ve, que és una setmana pues, que encararem amb moltes ganes i bueno, realment feliços també de tenir l'oportunitat de poder jugar aquestes coses tan importants.
Imagino, i amb això ho remato, que fins i tot amb un punt de tenir la moral pels núvols, no?, amb la victòria contra el Barceloneta. Un ara pensa que se li pot plantar cara a tot un Ferencváros o a tot un Prorreco?
Sí, sí, arribem amb la moral pels aires i anem a per tot i si ens han de posar al nostre lloc i ens hi posaran, però nosaltres anirem a guanyar.
Doncs Lluc Bertran, waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell, a les portes d'una setmana totalment apassionant, però abans aquest duel contra el CNB per intentar mantenir la plena de victòries a la Lliga. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Això pel que fa al masculí, el femení reprèn la competició aquest cap de setmana després de la superfinal de la Lliga Mundial i, atenció, ho fa amb doble desplaçament de Lliga, però no un doble desplaçament qualsevol. Demà, a les 6 de la tarda, partit corresponent a la 5a jornada a la Pere Serrat del Sant Andreu i l'endemà, a les 2, les de David Palma recuperen el duel ajornat de la 3a a la Joan Serra del Mataró. Déu-n'hi-do. Mati Ortiz, defensora de boia de l'equip, explica que el cos tècnic ha optat per aquesta fórmula per habituar-se a l'exigència de la Champions.
Fa temps ara que no estàvem així, no? Fent partits de Lliga amb dos dels millors equips de la Lliga actualment, però bueno, sí que és veritat que suposa exigència, al final també són partits que s'han hagut de canviar per tema de que les que estaven en selecció no estaven aquí i de més, i bueno, en principi anava a ser entre setmana un i l'altre cap de setmana, però al final els entrenadors han preferit aprofitar aquesta setmana per entrenar i res, cap de setmana, doncs Sant Andreu, Mataró.
Tots tres equips, per cert, de moment invictes amb dues victòries i cap derrota. Les andreuenques compten amb les ex del club Marina Cordobés o Gisela Ferrer, entre d'altres, a banda de Martina Terré, que a dia d'avui és la portera titular de la selecció, i les maresmenques, doncs ja les coneixem de sobres, amb l'hongaresa Rita Kesteli des d'aquest estiu com a gran figura. Sobre el paper, el partit de demà és una mica més assequible que el de l'endemà. A més, recorda la Mati Ortiz que hi ha un cert ànim de revenja després de perdre allà la Supercopa d'Espanya ara fa un mes.
No et mentiré, sí que tenim ganes de guanyar-les per tot, no? Per aquest que dius tu de la Supercopa, pels partits que ens van guanyar l'any passat, i bueno, que ja és això, no? Que també l'esport té aquestes coses que són maques, que és poder gaudir d'aquesta rivalitat i d'aquest punt que et donen d'ambició aquests partits, no? Llavors, doncs sí, tenim ganes no només per guanyar, sinó per una mica de revenja, com dius tu.
Onze minuts per arribar a les dues. També podem saludar en directe el tècnic de l'Astralpool femení, el David Palma. Què tal, David? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, i vosaltres?
Aquí estem, doncs això, analitzant un cap de setmana apassionant, que ara escoltàvem la Mati Ortiz, que deia que heu decidit això, no? Concentrar els dos partits, no sé si per simular situacions de Final Fours, de Copes de la Reina, etc.
Bueno, tenim aquí un problema de dates, no? Perquè al final s'han anat aplaçant els partits per convocatòria de la selecció. I bueno, una miqueta la idea era aquesta que comentaves tu, no? D'intentar simular aquí un parell de caps de setmanes amb dos partits intents, preparant, diguem, la segona fase de Champions que tindrem.
Això pot afectar més el partit del diumenge, que sobre el paper és el més exigent? No sé com tens previst gestionar-ho.
Bueno, a veure, són dos partits exigents. Al final també Mataró també juga avui contra... No, demà, perdó, contra Terrassa i diumenge contra nosaltres, no? O sigui, al final és que estem també aquí justos de dates, no? Tenim també programat de cara a la setmana del 21 un estatge aquí que ve Olympiacos, tres dies entrenant, o sigui, al final costava trobar dates i vam pensar que era una bona manera de preparar la fase de Champions. L'ideal, pues, seria d'entrada al partit de Sant Andreu, a veure si arribem aquí a mig partit amb un avantatge que estigui còmode, tot i que el Sant Andreu és un equip que serà complicat, però seria l'ideal, no? Arribar amb avantatge, començar a rotar jugadores, pensant una miqueta en el partit de diumenge, si és possible, si no tindrem de donar-ho tot dissabte i diumenge no hi ha un altre.
Sí que és veritat que veient el calendari, potser a diferència d'altres anys, no? Que sí que hi ha força teca per acabar aquest 2022, que ara ho deies tu, el Medi i el Terrassa en el mateix cap de setmana, la fase prèvia de la Champions, que per cert, ara li hem de dir Champions, ja no li hem de dir Eurolliga, ha canviat aquesta nomenclatura.
Sí.
Això que dèiem, no? A diferència d'altres anys, sí que hi ha un final d'any una mica més atractiu.
Sí, bueno, és exigent. Al final aquí ara... amb aquesta situació que tenim d'aplaçament de partits, es dona que en 5 setmanes t'estàs jugant aquí, diguem, la primera fase de la temporada, no? O sigui, l'objectiu d'aquestes 5 setmanes, evidentment, és classificar per quarts, no? A la Eurolliga, intentar ser primeres de grup per tenir un creuament més favorable amb un segon, i a nivell nacional, pues, tenim aquí, en 3 setmanes, juguem contra 3 rivals directes, no? Com som Sant Andreu, Medi i Mataró. O sigui, aquí l'objectiu és agafar ja el liderat i començar a pensar ja en el factor camp de cara al playoff, no? Que també ens va anar la temporada passada.
El Sant Andreu com el veus, per cert, David?
Molt bé, el Sant Andreu té un equip jove, a veure, té la Martina Terré que està creixent molt, té un parell de jugadores americanes en dinàmica selecció que ho fan molt bé, té, com deies tu, no? Té la Gisela Ferrer, una jugadora esquerra que ho fa molt bé, jove, formada aquí, la Marina Cordobés, que ara a la Palacios, que també una jugadora que està a la 14 o la 15 de la selecció nacional, Noelia Mora, o sigui, al final té noms, és un equip perillós que surten sempre amb molta actitud i que són equips que has de sortir, o sigui, com si juguessis contra el teu rival directe, que en aquest cas seria Mataró, o sigui, aquí no pots badar perquè a la més mínima un equip d'aquests et pot guanyar, tant Terrassa com Medi com Sant Andreu són perillosos com a relaxis.
El Mataró el tenim ja una mica més per la mà, però vaja, suposo que és bo, no?, escoltar ara, com deia la Mati, que hi ha un cert ànim de revenja, no?, a la plantilla.
Sí, no, aviat, són dues plantilles espectaculars, jo crec que estem tant elles com nosaltres, entre els 4 o 5 millors equips d'Europa, i ja estan a la Supercopa, al Factor Camp, allà a la piscina exterior, que sempre és un avantatge per l'equip local. Vam tenir opcions i va ser un partit que no vam tenir encert, vam tenir l'última per empatar i forçar penals i vam fallar, però bueno, al final vam competir, no? I sabem que aquesta temporada pues, serà molt semblant a la temporada passada, que cada duel directe contra el Mataró serà, bueno, s'acabarà guanyant per mínim detall.
Uh-huh. I l'última, David, bé, la penúltima, que tinc guardada una embarcada pel final, la penúltima, com estan les 8 campiones de la superfinal, com han arribat?
Molt bé, la veritat que han arribat molt contentes. A veure, al final té un premi, és maco això de la World League allà a Tenerife, hi ha un ambient espectacular. Venen contentes, evidentment cansades perquè ha sigut exigent, però també tenen ganes de la seva competició nacional, d'estar totes juntes, o sigui, tenim molta il·lusió aquest any amb jugadores que han retornat, i, doncs, al final tenen ganes de competir juntes i de fer-ho bé, o sigui, les he vist físicament, trobo que estan bé, i penso que arribem en un moment bo per competir.
Uh-huh. Doncs David Palma, per cert, ara estava repassant calendari de la setmana que ve, contra l'Etxeide jugueu a casa, no? A la tarda.
Sí, no sé l'hora ben bé.
Em sembla que et posaven per aquí a la federació a 4:45.
Pot ser.
Per tant, tens lliure, no? La Supercopa d'Europa a la 1?
Ah, sí, home, sí, compteu amb mi.
Home, ja que vam viure la final de l'Eurocup.
Sí, sí.
Home, també és...
amb els nois tenim aquí unes setmanetes intenses,
sí,
eh?
Sí, sí.
CNB, Ferencváros, Prorreco... Déu-n'hi-do, sí, compteu amb mi, un plaer poder estar allà amb vosaltres.
Aquí està, l'embarcada en directe. Ja que vam tenir el David Palma de comentarista a la final de l'Eurocup, doncs també, bé, durant tota la fase, realment, durant tota la competició, doncs també aquest premi, no?, de poder comentar la Supercopa d'Europa. David Palma, tècnic de l'Astralpool femení, que vagi molt bé aquest cap de setmana tan intens amb Sant Andreu demà i diumenge a Mataró.
Molt bé, gràcies, amics. Adéu.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I els últims minuts de l'Hotel Suís els destinem a l'handbol. Ahir escoltàvem el Pere Ayats, el nou entrenador de l'OAR Gràcia masculí. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau.
Avui començarem amb el femení de l'OAR Gràcia, que buscarà seguir amb aquesta bona dinàmica de joc i resultats després d'haver-se imposat al líder de la Lliga, el Mislata, la setmana passada a la seva pista.
Sí, les de Carol Carmona van donar la sorpresa dissabte passat a les valencianes, a les que van guanyar de 5 gols. Una victòria que la situa a la tercera posició a només un punt de les primeres classificades a aquest Mislata. L'entrenadora Berti Blanca assegura que la victòria a Terres Valencianes els ha fet fer un salt de qualitat, però que si no guanyen contra l'Embol Lleida aquest cap de setmana no haurà servit per res.
Aquest partit de Mislata ens fa fer un salt qualitatiu. És un partit que no dones un pas, sinó que dones dos, tres o quatre fins i tot a cap endavant. Però li hem de donar continuïtat, i li hem de donar continuïtat que es mereix el partit a casa, el pròxim partit a casa, perquè si no demostrem que podem guanyar, sortim a pista amb la mateixa motivació i ens enduem els dos punts. El partit de Mislata sí, l'hem guanyat, però quedaria no tant de mèrit si no li dones la continuïtat que es mereix aquesta competició.
Les rivals d'aquest cap de setmana, l'Embol Lleida acaba d'arribar a la categoria de plata i es troba a la part baixa de la classificació. Tot i així, Carmona no vol que les seves jugadores surtin confiades i avisa que les lleidatanes no són un equip tan fàcil com diu la taula.
Van estar a punt de guanyar, de fet, al Mislata, allà, que és la pista molt complicada, i això li dona credibilitat a un equip que, sí, és veritat que acaba de pujar, però té jugadores de molta experiència, barrejat amb jugadores de segona línia molt joves, i això fa que, bueno, que sigui un equip que també li agrada córrer, que potser no té tanta experiència a la categoria, però les jugadores aquestes que porten moltíssims anys jugant amb vol, segur que li donen partits aquests, no?, que m'has igualat, i el plus aquest de competir.
El partit entre gracienques i lleidatanes arrencarà demà a les 7 de la tarda al pavelló del carrer Boccaccio.
Tot això pel que fa a l'OAR femení. El masculí, de la seva banda, Oriol, s'enfronta a un duel incògnita, podríem dir, no pel rival, sinó per la situació que ja hem explicat i que s'està vivint a la banqueta.
Així és, Pau. Ahir tot just parlàvem amb Pere Iats, que fins ara era el segon entrenador per darrere Cesc Borrell, però que amb la marxa del fins ara tècnic ha d'agafar les regnes de l'equip. Aquest nou OAR de Pere Iats debutarà una pista a priori fàcil, com és la del Joventut Mataró, que es troba a la part baixa de la classificació amb només dues victòries, les dues primeres jornades, i encadena 6 partits consecutius perdent. El capità de l'equip, Bernat Correro, no vol confiar-se.
L'any passat ja vam fer un canvi bastant generacional i bueno, potser sí que estan més mirant la permanència que altres equips, però bueno, al final, ja una mica com et deia, al final hem de tractar tots els equips una mica igual, són dos punts igual d'importants, inclús més importants que potser alguns que pots arribar a perdre. Aquests no els perdrà pràcticament ningú, probablement de la part alta de classificació.
El xiulet inicial demà a 6:45 de la tarda a Mataró.
Doncs veurem com comença aquesta nova etapa a l'OAR Gràcia masculí, després de la marxa de Cesc Borrell i el relleu amb el seu segon, en Pere Ayats, que evidentment doncs, ja coneix de la perfecció el funcionament de l'equip. Oriol Ferran, gràcies.
Que vagi bé.
-50 segons per arribar al punt de les dues. Passem al testimoni als companys d'informatius amb el Notícies Migdia i amb la Núria García al capdavant. Us enviem una salutació del Toni González, que l'hem tingut al control de so en aquest últim Hotel Suís de la setmana 11 de l'11 del 22. En uns minuts, aquest programa penjat a les xarxes socials de Ràdio Sabadell i també al web. Que vagi molt bé, adeu-siau, bon cap de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.